Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
No sé si hem donat el títol a un geni o a un boig. El temps ho dirà. Diu la llegenda que aquesta és la frase que va pronunciar Elies Rogent, director de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, quan un tal Antoni Gaudí i Cornet es va graduar. El temps ha dit que Antoni Gaudí avui és considerat un geni i, com a bon geni, era també prou boig, segurament. El proper 7 de juny farà 100 anys que un tramvia el va atropellar a la Gran Via de Barcelona. Van trigar a atendre'l perquè anava vestit amb parracs i indocumentat. El van confondre amb un captaire i ningú no es va aturar a socórrer-lo fins que ho va fer, ai, quines coses, la vida, un guàrdia civil. Però ja era massa tard i va acabar morint a l'Hospital de la Santa Creu 3 dies més tard, el 10 de juny de 1926, després de 3 dies d'agonia, igual que, ai, quines coses, la vida, Miquel Àngel, un altre geni. Avui som a la ciutat que va veure néixer el poeta de les pedres, com l'anomenava un altre poeta, Joan Maragall, o l'arquitecte de Déu, com se l'ha batejat literàriament. El seu bateig literal va ser just a 2 minuts d'on som ara, a la Prioral de Sant Pere de Reus. Avui ens submergim en els orígens d'Antoni Gaudí i Cornet.
Catalunya al dia.
De seguida us despleguem el nostre mapa gaudinià d'avui. Som al vell mig de Reus, a la plaça del Mercadal, al Gaudí Centre, però també serem al taller d'un escultor, a la Riera de Riudoms i a la nau Gaudí de Mataró, llocs que expliquen la biografia de Gaudí i també la seva manera d'entendre l'arquitectura. Avui, el Catalunya al dia se suma, per tant, a la commemoració de l'any Gaudí, però, a més, des de Barcelona, Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
Avui és un dia històric per SEAT, que ha presentat el Cupra Raval. És el primer cotxe elèctric fabricat a Martorell i que ha de donar un impuls clau al creixement de la marca i per garantir el futur de la planta del Baix Llobregat.
Per preu i prestacions, el Cupra Raval arriba, segons SEAT, amb l'objectiu de democratitzar la mobilitat elèctrica. A la presentació d'avui, el president Illa s'ha posat el barret de venedor.
Comprem cotxes elèctrics. Va cap aquí, això. Si hem de comprar un cotxe, cotxe elèctric. I si pot ser fet a casa, és a dir, Cupra Raval.
L'arrelament de per vida a la ciutat o al poble on hem crescut, on hem viscut, sembla cada cop més una pantalla superada. L'any passat la mobilitat interna per canvis de residència va implicar 282.000 persones. Barcelona és la ciutat que perd més població interna, més de 15.000 persones en marxen. Però ho compensa, i amb escreix, gràcies a l'arribada de 47.000 estrangers.
I a l'altra cara de la moneda hi trobem Terrassa, Vilanova i la Geltrú i Badalona, que són les poblacions que més residents interns reben. Prop d'un terç d'aquests canvis de residència afecten la població estrangera.
I un avís per les butxaques. El sector de la fruita assegura que hauran d'aplicar increments mínims d'entre el 10 i el 15% per fer front als costos derivats de l'augment del preu de l'energia.
Són dades que ha donat avui a Lleida la patronal Afrucat i alerten que la treva es mantingui o no, no farà baixar preus.
Quan comencem a produir, tot i que la guerra s'hagi acabat, les nostres compres ja s'han fet. Llavors, necessàriament s'ha de repercutir aquests costos.
I també estarem pendents de la primera trobada entre la consellera d'Educació, Esther Niubó, i el sindicat USTEC, el majoritari al sector, per intentar resoldre el conflicte que s'arrossega des de fa mesos a l'ensenyament.
L'USTEC és, com deia, el principal sindicat de l'ensenyament i rebutja l'acord a què van arribar fa unes setmanes el govern amb els sindicats, Comissions Obreres i UGT.
Doncs això són algunes de les coses que intentarem explicar-vos a la pròxima hora. També ens fixem aquesta hora en el trànsit. Equip viari, Txell Garriga, com el tenim?
Molt bon dia, Estel. Doncs bastant tranquil. L'única incidència que ens consta és un accident a l'AP7 a l'Ametlla de Mar, direcció Amposta, que està tallant un carril, i tenim lentitud, això sí, a l'AP7, també a la mateixa autopista Gelida cap a Martorell per les tasques de reparació de la via. I a la C32 hi ha un tram de menys d'un quilòmetre entre Canet de Mar i Sant Pol de Mar amb cua, de moment, però no ens consta cap incidència.
I pel que fa al temps, Francesc Mauri, encara força caloreta, però diu que té data de caducitat, no?
Bon dia. Doncs sí, serà diumenge la caiguda abrupta de la temperatura a tot el país. De moment, aquesta caloreta, calor, o fins i tot ara mateix fresca notable. Depèn de l'indret del país. Alguns indrets aquesta tarda fregaran els 30 i els assoliran, a diferència d'ahir o d'abans d'ahir. Això a l'interior. A més, la façana marítima és com un refrigerador. El mar està fred i, per exemple, ara ens arriben imatges des de Sitges amb una boira força espessa i només amb 15 graus i la gent amb la jaqueta ben cordada i bastant fred dins d'aquesta boira. Però a pocs metres o quilòmetres terra endins aquesta calor. Aquesta serà la tònica ben bé fins dissabte amb més núvols generals i diumenge, com dèiem, aquesta caiguda abrupta de les temperatures, que a molts punts de Catalunya serà de 10 a 15 graus respecte als valors d'avui.
Déu-n'hi-do, doncs haurem de tornar a agafar l'abric. Mentre estan aquí a Reus, tenim 23 graus, segons marca el termòmetre. Avui no tindrem bloc d'esports, com és habitual, però sí que us podem avançar quatre titulars. Montserrat Raya, bon dia.
Hola, bon dia. El Barça es planteja presentar una queixa formal davant la UEFA per l'arbitratge d'ahir al partit de Champions. Barça 0, Atlètic de Madrid 2. L'equip blaugrana va jugar tota la segona part amb 10 per l'expulsió polèmica de Cubarsí i també hi va haver una altra jugada molt polèmica i molt criticada pel Barça. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, considera que cal actuar amb contundència contra els discursos d'odi als camps de futbol. El govern signa avui un conveni amb la Lliga de Futbol just una setmana després dels cantis islamòfobs a l'estadi de Cornellà Prat durant un partit de la selecció espanyola. I en hoquei patins, Sergi Llorca renova amb el Barça fins al 2027 i la jugadora del Palau, Anna Casaramona, penja els patins amb 32 anys, 17 a l'elit a final de temporada.
Som al Catalunya al dia, un programa que fem avui des de Reus, però amb la col·laboració, com sempre, de les quatre delegacions de Catalunya Ràdio, amb Quim Balaguer a la sotsedició, l'Aurora Guindo i l'Elisenda Sort a la producció, en Dani Jiménez al control tècnic i la Montse Duran al control central, i a més avui també tenim les unitats mòbils d'en Pep Casanovas, en David Mendoza, en Xavier Espel i en José Antonio Muñoz. És la una i pràcticament 7 minuts. Comencem.
Catalunya al dia.
Això que sentim és el dringar d'unes avellanes dins d'un saquet que podem veure just davant del llit que Antoni Gaudí feia servir per evitar, per dormir, per passar-se tot el dia a la Sagrada Família. Bon dia.
Bon dia, benvinguts.
La Montse és una de les persones que fa les activitats didàctiques aquí al Gaudí Centre i ens deies que Reus, sense ser explícitament una obra de Gaudí, tal com ens podem imaginar, sí que és present al llarg de tota la seva carrera, per tant, al llarg de tota la seva obra, de tota la seva arquitectura.
Sí, sens dubte. Reus és la ciutat, és l'origen del geni i des d'aquí del Gaudí Centre doncs, el que ens agrada és precisament poder ensenyar, explicar, connectar amb aquest origen del geni. Un home que neix a la ciutat i que a poc doncs, al llarg de la seva vida doncs, va tinguent tota una sèrie de connexions, la natura, la caldereria, els orígens de la seva família, que van donant un sentit a la seva vida i a la seva obra. Sens dubte, aquest home està influït doncs, pel Camp de Tarragona, pels nostres avellaners, aquestes avellanes que des d'aquí al Gaudí Centre doncs, ens les fem molt nostres per poder explicar la seva obra. Un home que a Barcelona moltes vegades doncs, el veien això, movent alguna cosa a les mans, i sens dubte allà el que hi havia era un grapadet d'avellanes. Unes avellanes que, davant d'un moment d'incertesa, el transportaven al seu origen, i per nosaltres és aquesta connexió, aquesta possibilitat de que a l'obra de Gaudí, sens dubte, doncs hi hagi aquesta terra que el va veure néixer i que li va deixar una empremta que és present, sens dubte, en tota la seva obra i en la seva construcció i que des del Gaudí Centre, des de Reus, doncs volem reivindicar i a la vegada doncs, fer de tothom aquesta territorialitat de l'arquitecte.
Clar, de Gaudí coneixem molt la seva obra, però molt poc la seva persona, en part perquè era un tímid patològic, no? I justament el que també voleu reivindicar aquí és la interessantíssima faceta d'aquest personatge, no? Perquè és gairebé tan fascinant
com la Sagrada Família o com la Pedrera.
Exacte, sens dubte. L'obra la podem conèixer a Barcelona, podem anar a Comillas, León, però si volem conèixer la persona l'hem de venir a conèixer a Reus.
Aquí, al Gaudí Centre, podreu conèixer un munt d'anècdotes. Quina d'elles més sucosa? Perquè, escolta, això donaria per fer una sèrie, 3CAT, per cert, apuntem-nos-ho. Com, per exemple, sabeu que Gaudí era, quan va començar a fer la Sagrada Família, encara un absolut anticlerical? Sabeu que aquest viratge cap a la seva espiritualitat, cap a convertir-se en un devot, en un eremita, pràcticament, ve per un desamor? Doncs són algunes de les anècdotes que la Montse, busqueu-la, la coneixereu per les seves ulleres de pasta de color negre, busqueu-la aquí al Gaudí Centre de Reus. Gràcies.
A vosaltres, moltíssimes gràcies, us esperem.
Maite Gaudí, bon dia.
Bon dia.
La Maite Gaudí és la besneta neboda d'Antoni Gaudí. A veure si ho diem bé, això. El seu besavi era germà de Gaudí? És així. I si som a Reus avui aquí, al Gaudí Centre, per conèixer una mica més la persona, no tant l'arquitecte, com era Antoni Gaudí?
Doncs una persona molt afable, també tenia el seu caràcter, això està clar. Era una persona que estimava molt els seus amics, que els admirava, els ajudava. Feia el que podia per tothom i, bueno, i està clar que va direcció a ser més aviat que tard, serà sant, possiblement.
Això és un procés que està obert, hi ha algun pas fet, però encara queda un llarg recorregut. Que Gaudí va néixer a Reus, no n'hi ha cap de dubte, oi?
No hi ha cap dubte.
Hi ha una partida de naixement, que ho diu?
Hi ha una partida de naixement. El meu pare, com a oncle, sabia on era el seu oncle, era de Reus. La meva padrina, que també el va conèixer, doncs també, llavors, no hi ha dubte.
La família Gaudí-Cornet, qui eren? A què es dedicaven?
Calderers.
Tenien una botiga just a la vora d'aquí, no? D'on som ara?
Sí. Tenien una caldereria.
I creu que d'alguna manera aquesta feina artesana que ell va viure a casa, perquè crec que els anava a ajudar, oi, quan
sí,
sortia d'escola,
sí,
va influir també la seva manera d'entendre...
Clar, perquè va entendre els volums d'una planxa plana, podien fer una cosa voluminosa. Sí, clar. A més, ell era observador, era molt observador. Primera, perquè les circumstàncies potser li van aportar a ser observador, perquè el tindre aquesta enfermedad reumatoide... Doncs clar, estava molt de temps assentat. Llavors, tant si fos doncs, a Riudoms, al Mas de la Calderera, com si fos a casa el seu pare, veia com se treballaven les coses. Observava, la seva vida va ser observació.
Clar. El seu pare, que va conèixer Gaudí, què li explicava d'ell?
Les vegades que van anar a veure'l a la Sagrada Família, una de les coses que explicava, que també li va sorprendre molt, era que quan pujaven les torres, una de la torre, que és la de Bernabé, que ja estava quasi muntada, el papa, doncs, no sé, allò que al ser petit veien allò, clar, una cosa molt alta. Ara tothom veu coses, edificis alts, i no...
Sí, però aquella època no era gens habitual.
Allò no era habitual, i clar, s'encantava allà i veuen allò, i li deia a Vicenç, no ho badis, que sembla que baixis de l'hort. Papa, això li molestava, no? I després una de tantes coses, a més de les avellanes que portava la butxaca, que ell els donava com si fossin caramels. Doncs una de les coses que li va sorprendre és que li va dir una d'aquestes torres arribarà fins al cel, és a dir, la torre de Jesucrist.
Uh-huh.
I bueno...
Que és la torre que justament s'inaugurarà el dia 10 de juny a la presència del papa.
Sí.
Llavors. Hi ha molt mite associat, ara ho deia, Gaudí, com a llegenda, per tant, té molts tòpics. No sé si en podem comentar alguns, per si són certs o no, si vostè té una relació més directa familiarment i ho pot confirmar o desmentir. Diuen alguns que no va parlar mai en castellà.
Això no és veritat. Aviam, ell va treballar a Castella, no? Llavó, com se podia dirigir als operaris, als jefes.
Està clar.
A què? Podia portar
un traductor, simultàni.
Un traductor, a que no?
No, però sí que era un fervorós catalanista, no? I
sí,
defensor de la llengua.
Però clar, quan se li imposava una cosa, com se li van imposar aquí, ell va dir, jo no, jo parlo català i ja està, a la presó.
Perquè això va passar que un guàrdia civil el va obligar a parlar castellà i s'hi va negar.
Això, i s'hi va negar. Llavors, per coses de la vida, un guàrdia civil és el que va...
El que el va socórrer, no?
Socórrer i el va fer pujar al taxis. Que, per cert, jo tinc contacte amb la neta del guàrdia civil, aquest, que és gallec. Bueno, coses de la vida, que també ens han portat això a conèixer aquesta senyora.
Clar, filigranes dels arbres genealògics d'una banda i de l'altra que s'acaben trobant. Sobre la llengua, encara, què li va semblar quan a l'espectacle que va inaugurar l'any Gaudí aquí a Reus el van fer aquella recreació amb intel·ligència artificial, sortia Gaudí parlant en castellà, justament?
Jo vaig veure una interpretació, però aquesta primera... que era molt rítmica, no? Aquesta no vaig poder anar i no sé, no puc dir si m'hagués agradat o no.
Ah, hi ha un altre mite que diu que era excèntric,
jo
inaccessible.
Jo el que vaig veure és el del Guinovar,
sí,
que a mi em va agradar.
I aquí també es faran moltes coses en relació amb la dansa, no?
També.
Amb un ballarí que el seu cos s'acaba convertint una mica en les peces arquitectòniques de Gaudí. També hi ha qui diu que era excèntric, inaccessible i intractable. Això a vostè li ha arribat?
No.
No, clar.
El que passa que no li agradava com tothom, que vinguin a la feina i tal i qual, i que et molestin. A més, sempre hi ha persones que tenen la facultat de molestar. Les hores més impertinents i tal. Llavors, clar, el senyor deia, no, fora. Està. Com tothom, és que no era una cosa, una persona estranya, era una persona normal, com pot ser tu, com puc ser jo.
I no li agradava que li fessin fotos, això és cert? Per això tenim tan pocs retrats d'ell?
Sempre està retirat, ja es veu.
El posat, no?
Se'l veu més el barret que no ell. Sí,
sempre... Era molt tímid.
Sí, introvertit, més que res.
Clar. Vostè també presideix l'associació Amics de Gaudí de Reus.
Sí.
Què fan? Perquè és una entitat que em deia 70 anys té.
Té 70 anys. Doncs el que fem és divulgar l'obra de Gaudí, ha fet tot el que es pot per reconèixer, i una de les coses, ara, el que hem fet, que se m'ha embargat molt i molt, primer, amb l'estàtua, que serà una preciositat, el Serramí ha fet una cosa espectacular.
Ara de seguida hi anirem, que ens estan esperant ja.
Doncs això per un costat. I després tenim un mural, que també serà d'aquestos que vas amb el mòbil i belluga. Doncs la cara de Gaudí, el drac, tot. Serà una cosa espectacular.
Les cares poden
ser
unes
vidres. Jo l'he vist més o menys així, sobre paper. Però serà... Bueno, dues coses tenim aquestes dues.
No, i tant. Mira, doncs si li sembla, podem anar-nos-en cap a la foneria, perquè allà ens està esperant l'escultor que està fent, està ja gairebé enllestint aquesta obra on es veu Antoni Gaudí.
Sí.
No? Allà hi tenim a la Colla Ballester. Colla, bon dia.
Hola, bon dia, Estel. Mira... hi ha una olor de resina tan intensa que mareja una mica, però per descriure's el lloc, aquí estem envoltats de ferros, tuberies, motlles, pedres i el més magnífic, escultures i el motlle Gaudí. Però espera un moment, abans d'anar al motlle, perquè hi ha una conversa molt interessant. A veure si podem.
No, que les mans s'hauran de soldar després. Ja
després el bronze.
I simularem bé la soldadura, que quedin fortes.
A veure, són l'escultor Joan Serramià i el Lluís, el foner, que estan debatent. Joan Serramià, bon dia. Què debatíeu ara?
Bon dia. No, li estem parlant de l'ordre de soldadura, perquè l'escultura es fon a peces, perquè tota sencera no va bé. S'han de fer peces. Llavors, aquestes peces s'han de soldar.
Delicat, eh? Espera, sí, és que aquí l'activitat no para, que estem sentint el Lluís, que és el foner picant. Anem a la sala, a l'altra sala, passem, perquè deveu sentir el so de fons del picar.
Sí, però no passa res, perquè això sou realment. Sou aquí, això és
però
el que demostra l'autenticitat.
Sí, ara deixem el martell, però ens acostem a un lloc que és magnífic. Jo veig, i ara vaig a tocar... Pere Joan, anem cap aquí, uns metres, amb el Xavier Espel. Estic tocant ara el motlle de Gaudí, que està trossejat, Joan.
Bueno, això és el model, que està fet a peces i ja està tallat a trossos, amb els trossos que es fondrà en bronze. I cada tros d'aquests, després s'haurà de... com un puzzle, s'haurà de tornar a refer i soldar les peces i dissimular la soldadura i que no es vegi després les juntures. I ara és el que estava comentant amb ell, que les mans són molt importants i vull...
Molt delicades, no?
Sí, el gesto que tindrà és molt important perquè estarà treballant, vull dir, amb la mà dreta tindrà una eina de modelatge, llavors li vull donar un gesto que quedi molt elegant, i llavors això ho deixem per últim moment, quan l'última peça...
Els detalls.
Sí.
Ara el deia
ho deia la
Maite Gaudí, has dissenyat una escultura que serà imponent, com 1,90 m. Què has volgut expressar en aquesta escultura d'Antoni Gaudí?
A veure, jo aquí l'únic que m'he proposat és de complir l'encàrrec que em va fer la Maite Gaudí. Ella em va demanar que volia una escultura realista de Gaudí I llavors a partir d'aquesta idea. A partir d'aquí m'ha donat tota la llibertat, he pogut fer el que he volgut. No... Bueno, els hi vaig proposar diverses versions, però ja quan vaig dibuixar les primeres idees, ja la idea bona, ja vaig veure quina seria.
És un Gaudí adult?
Un Gaudí adult, però adult, que jo el situo al 1905, a l'època en què va fer el projecte de Misericòrdia. I llavors vaig pensar que la idea de Misericòrdia, que es tenia d'estar influïda la idea de Misericòrdia amb aquesta escultura, perquè és la cosa que li feia més il·lusió a Gaudí de Reus, que tenia molta devoció per Misericòrdia.
Vaig a descriure una mica la imatge, podem, no?, fer un avançament, sí, sí. Joan. És un Gaudí amb barba, que està dret, treballant. O sigui, no és un Gaudí que estigui... És a dir, que no està movent-se, està fent feina.
Sí, sí. Està treballant fent la maqueta de la façana de Misericòrdia.
Clar, i és important que ho expliquem, perquè és l'obra que hagués pogut tenir Reus, de Gaudí, no? Aquesta façana de la Misericòrdia, que amb ell li hagués fet moltíssima il·lusió com a devot que era d'aquesta santa, sí, sí. No, però que no va poder ser.
No va poder ser, va tindre un gran disgust per una sèrie de coses.
Discrepàncies amb l'Ajuntament d'aquella època, crec, no?
Sí.
Coses de la història.
Coses que ara no és el moment de dir no cal treure els draps bruts. Però jo, com un dia me'l trobaré de cara, segurament, al Gaudí, doncs he volgut trobar una fórmula que no se m'enfadi.
El Joan Serramià, que és artista, joier, escultor, en sap molt de Gaudí. I en aquesta escultura, perdó que t'he interromput, però és que en sap tant, també hi poses altres elements. A part que ell està fent l'esbós de la façana del Santuari de la Misericòrdia, poses altres pinzellades per descriure una mica com era.
Sí, a veure, com he tingut temps per evolucionar les idees, han anat sorgint coses, no? I al final, a part del que és... hi haurà el retrat seu físic, que es veurà la cara d'ell, però també hi haurà elements que per si mateix ja serien Gaudí. Perquè també hi posaré damunt del banc, d'un banc que posaré a la part del darrere d'ell, i tindrà un banc de bronze dissenyat per ell mateix, d'unes fotos antigues que hi ha del taller de la Sagrada Família, que va dissenyar uns mobles molt funcionals. Llavors, damunt d'aquest banc, perquè la idea del banc és que la gent pugui pujar damunt de la base de pedra...
Puges dalt?
Pujaran a dalt, amb unes escales que hauran dissimulades a la nuvolada de pedra que s'està picant ara, que vaig estar fent la maqueta molt ben estudiada perquè hi haguessin com uns esgraons integrats a les nuvolades, que són nuvolades inspirades amb els núvols dels àngels de la façana del naixement.
Tot està molt meditat.
Sí, ha hagut molt de temps per evolucionar-ho, això. I amb aquest banc, el que deia de l'altre retrat de Gaudí, seran dos elements que hi haurà allí que l'identifiquen, que són les avellanes, hi haurà un grapat d'avellanes i un rosari, que és el que duia ell amb cada butxaca, portava amb lo material i lo espiritual.
I el barret?
El barret també serà, de més a més, però el que importarà seran les avellanes i el rosari.
Si ens ho pego ara, perquè a l'esquerra tenim el bust de Gaudí tallat damunt d'una taula, i a l'altra taula a la dreta què hi ha aquí, Joan? Descriu.
Bueno, aquí tenim una cama.
La cama tal qual?
Un tros d'un braç i un altre tros d'un altre braç.
Que s'ha de muntar encara, això, no?
I per aquí a prop hi ha d'haver l'altra cama.
Sí, l'altra cama. Perquè, clar, el procés de la foneria es fa per separat i després se solden.
I després se soldaran les peces ja en bronze.
Escolta, ara la Maite m'està ensenyant fotografies perquè des d'aquí també puguem anar veient el que vosaltres molt bé esteu descrivint. I escolta, el muntatge final també està molt preparat pel que és el 2026, que és l'impacte de les xarxes socials, no?
Sí, clar, és el moment de fer una projecció d'això, no? Ara és el moment de...
L'escultura, és aprofitar l'any Gaudí, certament, està tan pensada que la base de l'escultura és una pedra de la Sagrada Família que el Joan Serramià va anar a escollir. Com va anar això? Sí. Com ho vas fer? Perquè, clar...
Bueno, això va ser una de les idees genials de la Maite, que es diu Gaudí i també és Gaudí. Se li va ocórrer de demanar a la Sagrada Família a veure si picaven amb la idea de que ens donessin la pedra de la base de l'escultura. Mm-hmm. La idea inicial primer era una pedra senzilla d'angles rectes i proporcionada amb l'escultura petita, però al moment en què la Sagrada Família accepta regalar per unanimitat tota la cúpula, van decidir a la primera donar la pedra que volguéssim, perquè quan vaig anar a triar...
Que volguéssiu.
Sí. Quan vaig anar a triar la pedra a les Borges Blanques, que és on tenen el magatzem, jo vaig anar allí que no sabia el que em donaven, quina pedra em donaven. I llavors, parlant amb el gerent d'allí, vaig arribar a la conclusió que podia agafar la pedra que volgués. Llavors, això permetia donar una dimensió nova al projecte. I llavors tenim una base de pedra que per si sola ja tindrà una qualitat escultòrica, uns volums...
I un sentit.
Un sentit, perquè també serà un llenguatge gaudinià, ja que són els núvols dels àngels de la façana del naixement, és el mateix llenguatge. Això ho pica...
Joan Mateu, que és el picapedrer.
Sí, és el picapedrer, que també està molt il·lusionat. Jo m'he oblidat d'aquest tema perquè és un problema seu. Jo, bueno,
somriu, ho diu somrient. Sí.
Però, bueno, també tinc d'anar allí a decidir coses i s'han de dissenyar les lletres com han d'anar, perquè també en aquest núvol hi haurà una inscripció, com és lògic, que explicarà doncs, que és tema dels Amics de Gaudí de Reus i de l'any que s'ha fet i això.
Colla, també... només una cosa, el deixem que acabi de treballar l'escultor. Només una pregunta. Tenim data sí. ja per la inauguració d'aquesta escultura i sabem on es col·locarà?
La data és abans del 10 de juny.
Que és la data de l'aniversari de la mort i on es col·locarà és davant de la prioral de Sant Pere, on va ser batejat.
Exactament. I, o sigui, ha de ser abans, perquè si ho féssim el mateix dia 10 quedaríem eclipsats per tota la missa Clar. Del Sant Pare a la Sagrada Família.
La inauguració
tant,
de la Torre de Jesús
abans,
i tot això.
I s'ha parlat de moltes dates, però encara no hem arribat a la definitiva. Quan hi estiguem doncs... més a prop ja ho sabrem.
Joan Serramià, escultor, que acabi d'anar molt bé aquesta feina. Gràcies, Colla, també amb el Xavier Espel, a l'assistència tècnica.
Gràcies a vosaltres.
Catalunya al dia.
Sandra Guaita, alcaldessa de Reus, bon dia.
Hola, bon dia.
Moltes gràcies per acompanyar el Catalunya al dia en aquest Gaudí Centre avui.
Moltes gràcies a vosaltres per haver vingut fins Reus.
Ara sentíem l'escultor, en Joan Serramià, que està ja ultimant els últims detallets que queden per aquesta escultura que aviat podrem veure aquí a la Prioral. Si veu Gaudí projectant la façana de la Misericòrdia, aquesta escultura podria fer un salt a la realitat? Podríem tenir una façana de la Misericòrdia una mica com la va projectar Gaudí?
Bé, no ho sabem encara. El que sí que és veritat que tenim l'esbós aquí al Gaudí Centre i el que s'ha mirat i s'està analitzant, no? Si a partir de l'esbós es podria fer alguna cosa més, perquè és esbós el que tenim a casa nostra. Però, bueno, estem tots amb l'any Gaudí treballant a veure què passarà amb Gaudí a la nostra ciutat, més enllà dels seus orígens, del Gaudí Centre, de tot el que farem a casa nostra també amb els Amics de Gaudí. Doncs què passarà amb aquesta façana o què passarà amb altres coses?
I què podria passar?
De moment analitzar-ho, perquè és el que et dic. Hem estat parlant amb alguns arquitectes i és un esbós, i és com a molt inicial i no està clar que es pogués tirar més enllà això com a obra de façana. Ara parlarem si podem tirar endavant altres projectes a la ciutat o no. De moment, el que et dèiem, els Amics de Gaudí estan fent moltes propostes. De fet, a més, tenim una taula local de l'any Gaudí que ha treballat més de 40 entitats a la ciutat amb 100 propostes que s'han fet al llarg de tot l'any aquí a casa nostra. I hi haurà propostes que seran més permanents al llarg del temps i hi haurà altres que seran més efímeres, que seran propostes que passaran durant l'any, però que quan acabi l'any doncs, ja quedaran per la història. No? I, per tant, en aquestes dues coses estem treballant.
Què li fa especial il·lusió d'aquestes propostes d'aquest any Gaudí?
Em fan il·lusió moltes coses. La primera il·lusió és que, com sempre, la ciutat, que sabeu que Reus es caracteritza per ser una ciutat molt viva i on la societat civil hi participa de manera molt activa, doncs aquí també ha passat. La gent els hi vam dir any Gaudí i ja 40 entitats s'han llançat i ara que tenim aquí no, els Amics de Gaudí, doncs especialment els Amics de Gaudí han fet una feinada també per implicar-se en tot el que passa a casa nostra. Per part del propi Ajuntament hi ha com a dos moments molt importants per nosaltres, no? Bueno, tres podríem dir, no? El primer, la inauguració, que va ser la inauguració de tot l'any Gaudí de Catalunya va ser la nostra ciutat i per tant va ser un orgull. I després dos moments importants com va ser la inauguració del Museu de la Llibertat, en el qual tenim documentació escrita del propi geni per la seva pròpia mà, no? I que aquesta és la documentació que tenim a casa nostra i que no està a cap altre lloc, que això és un tret característic de la nostra ciutat, que es va salvar de l'incendi de la Sagrada Família. I després, on estem ara, el Gaudí Centre, que com sabeu, la tercera planta, l'espai més interactiu, doncs es farà nou i el dia 12 de juny fent la inauguració d'aquest espai de la tercera planta.
Clar, abans ho comentàvem just començar el programa, no? Que clar, Gaudí és de Reus, tothom sap que és de Reus, però no hi ha cap obra a Reus. O sigui, ens hem de centrar en el personatge aquí, com ho hem de vendre? Li sap greu que potser se l'associa més a Barcelona, no? I ara parlo més a nivell internacional, no tant a nivell català. Com ho portem, això?
Bé, és que els moments històrics passa el que passa, no? I cada moment té la seva vida. I, per tant, Gaudí va viure un moment històric en què no va fer obra física a la ciutat. El que sí que parlàvem molt, no, amb el comissari de l'any Gaudí és que una cosa característica de la ciutat és no tan sols que el seu ADN, la seva manera de concebre la vida va néixer aquí, es va crear aquí, no? Sinó que també aquesta part de la documentació que, degut a l'incendi del 36 a la Sagrada Família, no queda gairebé res de documentació escrita al propi Gaudí, però sí que la tenim a la ciutat perquè el 33 es cedeix a part de la documentació, perquè Gaudí així ho va deixar recollit al seu testament, doncs que volia donar documentació escrita a la seva ciutat. I aquest és el tret característic que tenim nosaltres, que no té ningú més. O sigui, nosaltres és veritat no tenim una Sagrada Família, però és veritat que tenim una documentació molt important que ens va cedir en aquell moment, o documentació d'altre caire, com la partida baptismal o els llibrets de notes que, no, que estava aquí a l'escola, anava a l'escola aquí a la ciutat i, per tant, podem gaudir de les seves notes, no? Que és molt interessant perquè l'altre dia ho parlava amb una persona també que ha estudiat molt Gaudí, que és curiós que Gaudí era molt bo en algunes coses i el que no li interessava no era tan bo.
Clar.
I per tant
s'ha de focalitzar.
Es focalitza, no? No, però això també és com una crida pels nens i nenes d'avui en dia, que a vegades són molt bons en alguns aspectes i altres ens costen més, no? Ens hem d'esforçar en tot, però també hem de potenciar aquells que són brillants, i Gaudí era molt brillant en alguns aspectes i fruit d'això, no? És que és l'arquitecte universal dels més coneguts, sinó el més conegut. I per tant, bueno, també encoratjo les noves, la gent nova, la gent jove, que si són bons en alguna cosa, la potenciem. I en aquelles que ens costa més, que ens esforcem.
Abans deia que treballen molt en la col·laboració amb els amics de Gaudí aquí a Reus. No sé si la Maite li voldria posar algun deure més a l'alcaldessa, aprofitant que la tenim aquí.
No, però jo crec que els deures els compartim molt bé. És a dir, estem sempre d'acord quan nosaltres volem fer alguna cosa, sempre comptem amb ella i diem, mira, teníem idea de fer això, per exemple, la inauguració a tals dates, qui vindrà, qui no vindrà, aviam, ens recolzem. Llavors, normalment no hi ha mai cap distanciament ni cap dir, ah, no, això no. Sempre és en positiu, i si hi ha alguna cosa que no hi ha sigut mai, doncs tenim suficient cap per dir, bueno, aviam, parlem-ne i què fem? Doncs tot, per a mi, perfecte. Tot va molt bé.
Fantàstic. Doncs esperarem notícies sobre si hi ha algun projecte més que acabi consolidant-se aquí a Reus sobre Antoni Gaudí i tornarem a venir per explicar-ho.
Exacte. Ara amb els amics de Gaudí i a la ciutat passaran moltes coses els propers mesos, però com dèiem sempre, les accions de l'any Gaudí no estan tancades, tenim 100 activitats, però segurament en vindran de noves i, per tant, que tothom estigui molt atent, que passaran moltes coses a la ciutat.
Sí. Doncs Sandra Guaita, alcaldessa de Reus, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs Reus és un dels escenaris que explica Gaudí. N'hi ha un altre, que és Riudoms, que era l'originari on vivia la família del pare, no? Uh-huh. O sigui, els Gaudí
sí,
eren de
Riudoms. A casa pairal és Riudoms. El pare vivia a Riudoms.
Doncs allà també hi hem desplaçat una unitat mòbil amb en Ricard Buigas i amb en David Mendoza. Ricard, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, Estel.
On ets?
Mira, doncs nosaltres som a la Riera de Maspujols, al seu pas per Riudoms. És una riera mediterrània, això vol dir que està gairebé sempre seca, però que s'omple d'aigua quan arriben els temporals de pluja i arrosseguen tot el que troben al seu pas, i això la converteix en un punt on, a més de l'entorn natural en el que estem nosaltres, també es poden trobar moltes, moltes coses. Som concretament al Pinar del Sec, on el jove Antoni Gaudí jugava i s'inspirava. A pocs metres també hi ha el Mas de la Calderera, on passava molts estius. Aquí Gaudí va passar molts estius fent passejades, per exemple, la que estem fent nosaltres avui amb l'alcalde de Riudoms, Ricard Gili. Bon dia.
Bon dia, bon dia a tots.
Ara m'explicaves, per qui passejava Gaudí, però ben bé on estem nosaltres, en aquesta zona de Pins, sí que es conserva, però sí, l'àrea de la riera ha canviat molt en els últims anys,
clar,
no?
Una riera de fa 150 anys era una riera on no hi havia hagut canvi climàtic i era una riera on no hi havia hagut l'extracció d'àrids o terres, perquè ens entengui la gent, que hi ha hagut en tantes i tantes rieres catalanes. Per tant, la riera de Riudoms, que ara veiem, que és molt profunda, fa 150 anys era més aviat un riuet, era molt més suau, de pendents, i peixava aigua gairebé tot l'any. I aquesta és la riera que veia Gaudí, la riera d'aquest pinar que som ara naltros, o la riera amb Ginesta, amb Artemisa, amb Bufalaga, que són doncs arbustos típics d'aquí, i aquesta és la riera que ell veia, i per sort enguany la veiem verda, perquè com que hem tingut pluges abundants, doncs la veiem molt més com probablement la veia Gaudí. Però si mirem exactament, no, el llit de la riera era sensiblement diferent del que és ara.
Tot i això, veiem que hi ha molta vegetació, i és el que destacaves, eh? Això és el que va inspirar Gaudí en moltes de les seves obres, eh?
Sí, segur que sí. És a dir, Gaudí, ara ho dèieu, no? La casa pairal de la família era el poble de Riudoms, en un dels extrems del poble, i del poble tenien una masia, que és el Mas de la Calderera, com la tradició popular diu que va néixer Gaudí. Ara no entrem en aquest tema, no ens posarem amb això. Però ell i la família anaven de la casa pairal al Mas de la Calderera, com un trajecte habitual que feien i que segueixen fent tants i tants pagesos, i passejaven per aquí, i un Gaudí que de petit tenia problemes respiratoris, que a més se li va recomanar que fes doncs molta, molta natura, i per tant que tenia aquests interessos per la natura perquè els va anar veient i vivint. Aquí mateix tenim mines d'aigua, ell en té a la masia, al Mas de la Calderera, aquí a la riera n'hi ha diverses, per tant, l'aigua formava part del seu dia a dia, aquests pins, aquests arbustos, etc etc.
Com, per exemple, les fulles de margalló, que n'hem vist que n'hi havia algun per aquí, encara que, perquè ens entengueu, és una que fa una fulla en forma de ventall, que l'hem pogut veure també, per exemple, en inspiracions amb obres de Gaudí, com deien les reixes de la Casa Vicenç, eh?
Sí, senyor, és a dir, a la Casa Vicenç n'hi ha, i hi ha també una exposició, que ara just la tenim a Riudoms, que parla de la inspiració de tota la zona d'Escornalbou i del Coll de la Desenrocada. Sabeu que ell era molt amic de l'Eduard Toda, reusenc il·lustre, i tenien tendència a pujar a Escornalbou, tot això està documentat, i a tot l'entorn d'Escornalbou hi ha moltes formes que en recorden l'arquitectura de Gaudí, no? Parlàvem abans, Ricard, dels volums de Gaudí, no? Ell era fill de Calderer, tenien taller a Riudoms i tenien taller a Reus, i hi ha una frase d'aquestes que ha passat a la història de Gaudí, que deia, un calderer, deia Gaudí, un calderer és algú que és capaç que d'una planxa plana n'és capaç de fer un volum, no? I amb això feien una caldera. I jo penso, què és sinó la façana de la Pedrera? Doncs no és una façana plana, la Pedrera del Passeig de Gràcia, és una façana amb volum. I ell això ho havia viscut des de petit, ho havia vist a la natura, amb les formes de la natura, i ho havia vist a casa, amb els tallers de caldereria. I amb la feina que feia el seu pare cada dia.
Mira, això que veiem nosaltres ara aquí davant nostre, ho podem veure tots. Una cosa és veure-ho i l'altra observar-ho. Abans parlaves de les patologies del petit Anton Gaudí, Gaudí, el del Calderer. Les seves patologies, aquestes que destacàvem, possiblement han incidit també en la seva manera de mirar el món i mirar la natura, no?
Segur que sí, perquè, a veure, jo no sóc expert en tota la historiografia del Gaudí, però s'explica que ell tenia aquests problemes respiratoris de petit i que se li va recomanar, sobretot, fer molta vida de camp. I, per tant, diguéssim que queda una mica reclòs en si mateix, si això encara té a veure o no amb la religiositat que també va desenvolupar, no? Pot ser. I, per tant, tenia aquest punt introspectiu i de mirar amb molta curiositat, jo dic, de mirar amb tres dimensions, perquè segurament la majoria veiem amb dues dimensions, i ell, pel motiu que fos, va acabar desenvolupant aquesta capacitat de veure-ho amb tres dimensions i acabat això, convertir-ho i convertir-se en un geni, perquè segur que de bons arquitectes n'hi ha molts, però de genis n'hi ha pocs.
Ricard, perdoneu, que estic parlant molt de les formes. Senyor alcalde, Ricard Gili, bon dia des de Reus. I els colors? També potser aquí podem trobar aquest color terrós, de sol, de Mediterrani, que també ha marcat l'obra de Gaudí?
Mira, aquí a la Riera és evident que el podem trobar, tenim aquest sol mediterrani. Mira, està passant pel nostre davant un cavall ara,
sí?
Ricard.
Sí, sí, sí.
Perquè per aquí a la Riera de Mas Pujols, que l'anem recuperant, des de fa molts anys s'està recuperant, i passegen ara cavalls, que ell segur que també veia, no en aquest format, sinó en format de tartranes. Vaig a la pregunta que ens fèieu des de Reus. Els colors, evidentment, els colors de la Riera, aquests colors terrossos, i els colors del que explicava abans, d'Escornalbou o del Coll de la Desenrocada, que són uns colors molt similars a la façana de la Pedrera, i torno, per això aquell marró intens que és bastant característic, doncs jo us convido a aquesta exposició que hi ha a Riudoms, que això se'n va fer un reportatge ja fa uns quants anys a la revista Sapiens, boníssim, boníssim, d'un arqueòleg i una historiadora, i com Gaudí es va inspirar en tot aquest camp de Tarragona nostra.
Escolta'm, m'agradaria també saber quina relació va acabar tenint Gaudí amb Riudoms quan se'n van a Barcelona. No sé si tenia aquella relació com els estudiants ara que se'n van i després venen al cap de setmana a que a la casa de la família li facin el dinar als tupers per emportar-se'ls, o va ser diferent? Com va ser aquesta relació?
Sí, Gaudí sempre va anar venint, sempre va anar tornant a Riudoms perquè hi tenia vincles familiars. De fet, quan Gaudí fa testament, deixa diverses de les seves possessions. Ell segueix tenint possessions a Riudoms, sabeu tots que no va tenir descendència, doncs part de les seves possessions les deixa a Riudoms, les deixa a l'església, per exemple, el Mas de la Calderera el deixa a l'església i després l'església se'l ven, i per això el Mas de la Calderera a dia d'avui està en mans de privats, però també deixa uns terrenys que acabaran sent uns terrenys d'un camp de futbol d'aquí municipal. Ell sempre va tindre aquest vincle i seguia venint els caps de setmana, i per exemple, una de les històries que s'explica i que està documentada és que venien aquí a l'època del bon temps, al Mas de la Calderera, i a vegades venia amb el seu pare, i a l'època de la Mona, que l'acabem de passar, i aquí era un lloc doncs, on el pare de Gaudí doncs, donava la Mona als seus fillols, amb Gaudí present, etc etc.
I l'última, abans de començar la connexió, em deies, jo també sóc familiar de Gaudí.
Això ara vas d'explicar.
Explica'm-ho.
A veure,
hi ha molts familiars aquí de Gaudí, sí, a Riudoms, o què?
Descendents de Gaudí no n'hi ha perquè no va tindre descendència, això és evident, El que hi ha són rames col·laterals de Gaudí, i n'hi ha a Riudoms i n'hi ha a Reus, i a Riudoms també van fer una trobada de familiars de Gaudí fa aproximadament un mes, estan les fotografies publicades a les xarxes socials de l'Ajuntament, doncs bé, jo sóc descendent d'una d'aquestes rames col·laterals, per tant em va tocar anar a la trobada com a alcalde i com a un dels descendents de les branques col·laterals. L'anècdota és que la besàvia del meu pare, anem seguint el fil, el padrí de la besàvia del meu pare era el pare de Gaudí, i és qui li feia la Mona, i per tant jo des de petit he sentit aquestes històries a casa, perquè hi ha aquest vincle i molta gent el segueix recordant.
Molt bé, Ricard, gràcies per acompanyar-nos aquesta estoneta. Estel, si et sembla bé, nosaltres, mira, saps què? Com que el dia és maco, continuem fent el passeig nosaltres,
Clar,
continuem fent el passeig.
Podeu anar seguint el cavall aquest que va baixant per la riera de Maspujols, en aquest altre escenari imprescindible de la vida de Gaudí, on comença tot el seu imaginari que després plasmarà en els seus edificis, en les seves construccions, que és a Riudoms. Gràcies, bon dia.
Bon dia. Bon dia.
Doncs aquí a Reus, a Riudoms, es gesta tot això que dèiem, aquest imaginari de Gaudí, aquest contacte amb la natura, aquesta, i per què no, aquesta manera de trencar, no?, amb la línia recta, fixar-se com creixen els vegetals, com creixen els arbres, i on va començar a aplicar tot això? Doncs no va ser a Reus ni a Riudoms, sinó que va ser a Mataró. És una ciutat allunyada, relativament, la capital del Maresme, amb un pes important, però, a la vida de l'arquitecte, perquè aquí hi ha el primer edifici que va fer Antoni Gaudí, quan just acabava de graduar-se com a arquitecte, i que encara avui es conserva. És el que es coneix com a Nau Gaudí, i allà també hi tenim una unitat mòbil del Catalunya al Dia, amb en José Antonio Muñoz i la Marta Vallès. Marta, bon dia.
Hola, bon dia.
I tens una convidada, a més, molt documentada sobre aquest tema, Sobre el quilòmetre zero de Gaudí.
Oh, i tant, estic amb la Núria Poch. Ella és la directora del Consorci Museu d'Art Contemporani de Mataró i comissària també de l'exposició que centra la commemoració de l'any Gaudí a la ciutat. Ens trobem ara mateix dins la Nau Gaudí, que és un edifici rehabilitat que fins fa poc crèiem que era el primer que havia fet l'arquitecte. Aquest mes de gener, però, aquest any mateix, en una presentació que es feia aquí dins, en aquesta nau, vam descobrir que aquesta no hauria estat la seva primera construcció, i això ho sabem a partir de la investigació que has fet tu. Núria, bon dia.
Hola, bon dia.
Per preparar aquesta exposició has remenat molts papers i hem sabut que la Nau Gaudí, on ens trobem ara mateix, no és la primera edificació de l'arquitecte. Els primers encàrrecs que rep el jove Gaudí, encara no 15 dies després de tenir el títol, són de la cooperativa L'Obrera Mataronense. Quina és, per tant, Núria, la primera edificació, la primera construcció de l'arquitecte?
Doncs mira, Antoni Gaudí construeix els seus tres primers edificis aquí a Mataró. I com bé deies, és l'única vegada al llarg de la seva trajectòria en què el client és una cooperativa i no doncs, la burgesia o l'església, com després serà habitual. Efectivament, la Societat Cooperativa L'Obrera Mataronense, a través del seu director, Salvador Pagès, coneix a Barcelona Antoni Gaudí, a través del dramaturg i periodista Joaquim Maria Bertrina, de Reus, reusenc, i Pagès li encarrega de construir el que havia de ser, diguem-ne, l'ideal d'aquesta cooperativa en els terrenys que havien adquirit a Mataró. La col·laboració entre Gaudí i la cooperativa s'extén des de l'any 1873 fins al 1885. Són 12 anys de col·laboració, és cert que no continuada, però són 12 anys de col·laboració, i efectivament, quan Antoni Gaudí feia 14 dies de calendari que s'havia llicenciat com a arquitecte, presenta els seus dos primers projectes de la cooperativa, un dels quals és una casa unifamiliar a quatre vents, que havia de ser la casa model de tota la zona urbanitzable del terreny de Mataró.
Perquè havia de ser, la cooperativa volia també una colònia perquè visquessin les persones que hi treballaven.
Exacte, l'ideal de Salvador Pagès era que la cooperativa no només fos un lloc de producció, sinó que contribuís a la millora de les condicions de vida dels treballadors. I una part del terreny havia de ser la zona residencial, per la qual, com dèiem ara fa un moment, Gaudí dissenya, presenta el projecte de com havia de ser la casa model, perquè la idea era que totes 30 cases que s'havien de construir fossin iguals, sense distinció de càrrecs dintre de la cooperativa.
Se van arribar a construir dues d'aquestes cases?
Sí. Una s'havia construït anteriorment amb un mestre d'obres que es deia Juli Maria Altell, i la segona que es construeix efectivament l'any 1879 és la d'Antoni Gaudí, on acabarà residint la família de Salvador Pagès.
Núria, un apunt. La casa de Salvador Pagès, per tant, seria el primer edifici que hauria construït l'Antoni Gaudí, però també hi ha les latrines de la cooperativa.
Exacte. La casa de Salvador Pagès és la primera casa que construeix Antoni Gaudí. Dissortadament no es conserva, però a continuació va construir les latrines, és a dir, uns lavabos pels treballadors de la fàbrica, i com a tercer edifici la nau de blanqueig on ens trobem. Les latrines són un edifici, des del meu punt de vista, especialment interessant, perquè no oblidem que són uns lavabos per a uns treballadors d'una fàbrica. Però, i amb això engresco tothom a venir-los a veure, perquè s'han de veure més que sentir-los explicar.
Sí, perquè les latrines també les conservem, estan
aquí
fora.
Estan aquí al darrere. És un edifici cilíndric, que com els edificis d'aquella època, doncs, hi havia una fossa sèptica on es recollien els residus. Aquesta fossa sèptica, Gaudí la impermeabilitza per no contaminar les aigües freàtiques amb ceràmica, i hi ha tot un sistema interior de ventilació a través d'uns conductes interns que, a partir de les finestres de les latrines i de que la coberta sobrevola l'edifici, és a dir, no es recolza sobre l'edifici, sinó que el sobrevola, fa un corrent d'aire que els gasos tòxics de la fossa i els gasos poc olorosos o de les latrines s'evacuaven pel cupolí que hi ha damunt de la coberta.
Que és el que es veu. Dèiem que de la casa d'en Pagès no es conserva res, les latrines sí que les tenim aquí fora, i ara estem aquí a la nau Gaudí, que també és un edifici rehabilitat, que ha quedat molt bonic i que té molta activitat i està obert al públic.
Sí, sortosament, quan es va commemorar el 150è aniversari del seu naixement, del naixement d'Antoni Gaudí, l'Ajuntament de Mataró va restaurar tant la nau Gaudí com les latrines, que doncs són visitables i que a més són la seu de la col·lecció del publicista Lluís Bassat, i l'edifici de la nau és una antiga nau de blanqueig de cotó. La cooperativa produïa cotó i un cop teixit doncs es netejava i es blanquejava.
I no sé si podem establir alguna relació amb tot el que hem explicat fins ara d'aquest apòsit que ell va crear a Reus, a Riudoms, aquest contacte amb la natura, tot això. Es veu d'alguna manera ja en aquesta obra primerenca de Gaudí, la nau Gaudí?
La nau Gaudí és un edifici industrial, és un edifici que no té decoració, per tant, però és un edifici que és d'estructura vista, no amaga res, per entendre'ns, i resol d'una manera molt, molt enginyosa la construcció dels arcs parabòlics, que en essència sustenten l'edifici, és a dir, no li calen ni columnes ni parets mitgeres per aconseguir aquesta nau de pràcticament 600 metres quadrats. I el que sí que crec jo, aquí a Mataró ja hi ha el germen tant amb el sistema de ventilació de les latrines que després aplicarà, per exemple, a la Casa Vicenç i a d'altres indrets de les seves obres, i l'aplicació dels arcs parabòlics que també després doncs aplica a les golfes de la Casa Batlló, de la Pedrera i a tants altres llocs.
Núria, ja per acabar, aquí la nau Gaudí, aquest estiu es podrà veure l'exposició per la qual tu has remenat tants papers, i convidem una mica la gent a que vingui, no? Que podran trobar aquests plànols del primer edifici.
Correcte.
Plànols o maquetes, no? Perquè Gaudí em sembla que era més de maquetes i no tant de dibuix, no?
Hi haurà de l'ordre de 8 plànols originals, Antoni Gaudí, que es podran exposar. Hem estat remenant l'arxiu comarcal del Maresme i tenim un munt de documentació històrica doncs, per exposar i, evidentment, explicar aquesta construcció d'aquests edificis a través de maquetes.
Molt bé, doncs gràcies, Núria, per estar amb nosaltres avui aquest dia tan especial.
A vosaltres.
Molt bé, doncs gràcies, Marta Vallès, també per aquesta connexió des d'aquesta primera obra que Gaudí va projectar a la seva carrera just després de graduar-se a Mataró. Fins aquí aquest mapa gaudinià que en aquest programa, aquest especial Catalunya al dia d'avui, d'aquest dijous 9 d'abril, hem volgut fer des d'aquí, des d'on va començar tot aquest univers gaudinià, des de la seva ciutat natal, des de Reus, però també amb connexió amb Riudoms, que és on comença a forjar el seu imaginari, on passa tantes estones perquè és la terra de la seva família paterna, i també amb Mataró, que és on comença doncs, a treballar. I dit això, també volem aprofitar aquests 10 minuts i mig que ens queden fins a arribar a les dues del migdia per repassar altres informacions amb en Quim Balaguer i la resta dels serveis informatius.
Catalunya.
Per exemple,
el dia.
Això que us dèiem, que estàvem pendents de l'Austec, que avisa d'una nova tongana de vagues el mes que ve si no recondueixen les negociacions amb el Departament d'Educació per millorar les condicions laborals dels mestres i professors. És l'advertència del sindicat majoritari després de reunir-se amb la consellera, amb Esther Niubó, que ja s'ha reincorporat, com sabeu, a la feina, dins d'una nova roda de contactes amb tots els sindicats, també amb direccions de centres i amb famílies. Des del Departament d'Educació ens n'informa la Sara Canyete.
La consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix que l'acord signat és el millor possible i demana focalitzar-se en el desplegament de les mesures pactades. Obre la porta a estudiar alguna millora en el marc d'aquest desplegament, però pels sindicats contraris a l'acord aquesta proposta és insuficient. Per ells, la solució passa necessàriament per la reobertura de la negociació amb tots els sindicats i situen com a punts prioritaris la millora de sous i de recursos per l'atenció a l'alumnat. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
Ho diem molt clarament, si no s'obre aquest espai de negociació, per nosaltres doncs això és un tancament d'aquesta possibilitat de, no, de resoldre aquest conflicte i per tant nosaltres continuem amb el nostre calendari de mobilitzacions i vagues que doncs, situarem aquest tercer trimestre.
Els sindicats contraris a l'acord tenen previst reunir-se demà per concretar les mobilitzacions i protestes de cara a aquest tercer trimestre, però ja avancen que seran accions més nombroses i contundents que les que han fet fins ara. També estudien fer una nova consulta entre el personal dels centres educatius per veure amb quins suports compten.
I avui és també protagonista SEAT, que llança el primer cotxe elèctric fabricat a Martorell i que ha de ser un dels puntals de la companyia. És un model de la marca Cupra, amb el nom del barri de Barcelona, el Cupra Raval, que s'ha presentat aquest matí. Darrere hi ha un projecte industrial, un gran projecte industrial, i la transformació de la factoria del Baix Llobregat, on s'ha invertit més de 3.000 milions d'euros. El Cupra Raval és una de les apostes perquè l'empresa torni a la rendibilitat i per garantir també el futur de la planta de Martorell. Jordi Canal, bon dia.
Bon dia. Les previsions són de vendre 40.000 cotxes del model aquest any i que es converteixin en un dels vehicles amb més volum de vendes de la companyia. És un cotxe petit, urbà i assequible, segons el defineix la marca. Tindrà un preu a base d'uns 26.000 euros i es podrà beneficiar de totes les ajudes del govern espanyol per la compra d'elèctrics. Marcus Haupt és CEO de Seat i Cupra.
Es parte, diría que es la espina dorsal de nuestra estrategia de crecimiento con Cupra, ¿no? Decimos que con el Cupra Raval vamos a democratizar la electromovilidad y además representa el final de esa transformación que llevamos años haciendo y es para nosotros un momento clave.
Aquesta tarda se'n farà la presentació comercial, que serà simultània a 12 ciutats europees. En 6 s'acompanyarà de concerts que, en el cas de Barcelona, protagonitzarà Nati Peluso a la plaça de Catalunya.
I una altra de les notícies que us destacàvem també tot just començar té a veure amb aquests canvis sociològics que es van produint. Hi ha rècord de canvis de residència, en aquest cas entre municipis catalans, des del 2006. El 2024 la mobilitat interna va superar els 282.000 casos i va créixer un 3%. Són dades de l'IDESCAT, l'Institut d'Estadística de Catalunya. Barcelona és la ciutat que desplaça més població, donant marxa més gent a altres municipis del país. Mar Riera, bon dia.
Bon dia. La capital catalana va perdre població interna el 2024, més de 15.000 persones, però va créixer en xifres absolutes gràcies a l'arribada de 47.000 persones que van arribar de fora. També van perdre residents interns l'Hospitalet de Llobregat i Sant Cugat del Vallès, mentre que Terrassa, Vilanova i la Geltrú i Badalona són les ciutats que més gent van rebre d'altres poblacions catalanes. Si ens fixem en el perfil d'aquestes persones que canvien de residència, gairebé un terç són de població de nacionalitat estrangera, tot i que representen el 18% de la població. Un moviment que s'explicaria en part perquè molta d'aquesta població que arriba de l'estranger s'instal·la en un primer moment a Barcelona i després es trasllada a d'altres ciutats del país.
Minuts i mig i les dues del migdia. Atenció, perquè els consumidors haurem de pagar la fruita aquest any com a mínim entre un 10 i un 15% més cara. Això a conseqüència de la guerra a l'Orient Mitjà. Així ho preveu, si més no, la Frucat, que és la patronal de sector i que Lleida Pere Joan Álvarez alerta que si el conflicte s'allarga i continua a l'alça el preu de l'energia, doncs la fruita encara podria pagar-se més cara.
Uns preus que venen marcats per l'augment dels costos que el pagès ja té a hores d'ara per produir la fruita, ja sigui en energia, en material per empaquetar-la o en fertilitzants, que s'han disparat fins a un 60%. El director general de Frucat, Manel Simón, assegura que si el conflicte amb l'Iran s'allarga, l'augment dels preus podria ser de fins al 20%.
Si això no repercuteix en la cadena de valor, hi ha algú que s'ha de menjar aquests costos. El que no pot assumir aquests costos és el productor, és l'empresa frutícola, d'acord? Per tant, necessàriament hem de traslladar aquests costos. Estem evidenciant un increment de costos mitjans del voltant d'entre un 10 i un 15% a hores d'ara.
En canvi, pel que fa a la comercialització, el sector no preveu problemes importants perquè Catalunya no ven majoritàriament fruita als països en conflicte. Les repercussions de la guerra a l'Iran seran un dels temes que es debatran el pròxim 21 de maig al Fòrum del Préssec i la Nectarina, que es farà a Lleida. A la trobada es coneixeran també, entre altres, les previsions europees de producció de fruita de pinyol.
I la pluja i, sobretot, les ventades d'aquest hivern poden afectar la pròxima campanya de l'arròs. És l'alerta que fa Unió de Pagesos. De moment, però, els pagesos ja fa gairebé un mes que l'haurien d'haver començada, aquesta campanya. En posta, Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
I això què pot provocar?
Doncs bàsicament que els enganxin de ple les altes temperatures de l'estiu i sobretot que la sega coincideixi amb l'època de danes. Josep Antoni Vidal és el responsable del sector de l'arròs del sindicat.
Lo més normal és començar a treballar a la terra al febrer i ara m'has començat pues, el 15-20 de març. Per tant, ja portem quasi un mes de retras. Però l'any passat va coincidir els grans aiguats al finals de setembre, el dia 12 d'octubre, dia del Pilar. Clar, si ara sembra més tard i ens aproximem a quan venen les danes, és un problema greu.
Per això demanen canvis en les assegurances agràries.
I això depèn del Ministeri. Fa temps que estem demanant el segur del vent i no hi ha manera. Per què? Pues perquè el vent no els interessa. I a nosaltres sí que ens interessa perquè si ens ve este vent de dalt que ens ha vingut en campanya, ara, pues en campanya seria desastrós.
També hem d'afegir un tercer problema, el de les varietats que han de plantar per normativa europea i que són menys rendibles que les tradicionals.
El Pirineu i les Terres de Lleida consoliden el seu creixement amb 280 empreses del sector del turisme actiu i esports d'aventura ara que fa 40 anys de l'arribada del ràfting. Llavors sí, Pau Rovira, la nova temporada que just comença avui, es preveu que sigui una de les millors de la història, i això gràcies al cabal dels rius per la neu que hi ha acumulada.
Hola, Estel, bon dia. Exacte, l'objectiu per aquesta temporada és consolidar i fins i tot superar els 850.000 serveis contractats de la passada, una xifra que ja va ser rècord i que va tenir una facturació de 114 milions d'euros, un creixement moderat del 2% i que apunta a una fase d'estabilització després dels darrers anys d'expansió, tal com apunta el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn.
És un dia important perquè, bé, presentem la temporada de turisme actiu, però aquest any, a més, celebrem aquests 40 anys de la primera baixada amb rafting, diguéssim, sempre el Noguera Pallaresa, i això, evidentment, aquell moment que ho va canviar tot. I, a més, ho va canviar tot amb un model que les dades demostren que va creixent, creix de forma paulatina i que aquest model té molt futur.
La despesa mitjana va ser de 155 euros per persona i dia.
I 2 anys de presó que no complirà per una vigilant d'un centre de menors de Lleida que va fer tocaments a una noia de 15 anys. Li rebaixa la pena perquè anava beguda en el moment dels fets. Lleida, Noelia Caselles.
Va ser la matinada del 24 al 25 d'octubre del 2023 quan la vigilant d'un centre d'acolliment d'adolescents tutelats a Lleida va fer tocaments i petons a una menor. Ella es va sentir violentada i va denunciar els fets. Avui han arribat a judici i la dona els ha reconegut. La fiscalia demanava 3 anys de presó per agressió sexual, però finalment han quedat en 2 anys amb un atenuant per embriaguesa, ja que havia begut alcohol i es considera que tenia minvades les facultats. A més, s'ha acordat suspendre-li la pena de manera que no entrarà a presó. Ara bé, no es podrà acostar a la noia durant 3 anys ni podrà treballar en feines que impliquin contacte amb menors durant 4 anys.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Grandola, Vila Morena, terra de fraternidad.
I acabarem a l'abril del 74 durant la Revolució dels Clavells a Portugal, que és on se situa la trama, aquí 50 anys després, de Clavells. És una obra d'Emma Riverola interpretada per Sílvia Marçó i Abel Folch, que la podreu veure dissabte a la Lira Ampostina a Amposta. Gràcies a tots per escoltar-nos avui des de Reus, des del Gaudí Centre, que agraïm que ens hagin acollit per fer aquest programa, i a tothom que hi ha participat, especialment a la Maite Gaudí. Ens tornem a sentir demà, a la 1 del migdia.